Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, ici la ZLL, you have nothing to lose, hein, Sina. Allez, allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Radio Volta. Aquí comença el programa número 128. Pogacar, Vos, Van der Poel, Christoph o Laporte. Maneres de guanyar. Amb l'arribada de la tardor, l'activitat ciclista va decaient, mica en mica es va apagant, li van caient les fulles. I jo cada any caic a la trampa de deixar-me anar, de pensar que això ja està i que ens queda ben poc per veure. Almenys en carretera. I això m'arrossega en tota la resta. Aquest passat dissabte em vaig connectar de cop amb els avisos del nou rècord de Lachlan Morton. 30 dies, 9 hores i 59 minuts per recórrer tot el perímetre d'Austràlia. 14.210 quilòmetres. Més de 14.000 quilòmetres en 30 dies. Vaig pensar que, en efecte, era cosa d'aquesta tardor que se'ns va emportant al ciclisme. A continuació, però, notícia del fitxatge de Pablo Castrillo per Movistar. La va avançar el nostre company Nacho Labarga del Marca. Bé, coses de final de temporada, vaig pensar, que confirma que queda ben poc a fer i que per tant van sortint fitxatges. Però a partir d'aquí, més avisos. Christoph, a Croàcia. Elisa Longo Borghini, al Giro de l'Emilia. Tadej Pogacar, al Giro de l'Emilia, també, i com a campió del món. Marianne Vos, un nou títol. Un nou mallot de campiona del món, en aquest cas el Mundial de Gravel. I ens quedava encara del diumenge amb la Paris Tours i amb la prova masculina del Mundial de Gravel. En fi, que tots els finals de festa siguin així. De seguida ens hi posem, però abans, resum sonor, amb atenció i feu llista, apunteu que això avui arriba carregadet. Copa del Món de BTT, masculina i femenina, a Mont-Saint-Anne. Alexander Christoph guanyant a Croàcia a l'esprint. Després us diré quantes en suma ja. El Giro de l'Emília, femenina, amb la narració o amb el so ambient, millor dit, i la masculina, aquesta sim narració, la Paris Tours, amb Laporte, i Mundial de Gravel, femení masculí. Avui, per cert, passarà per Radio Volta un dels catalans que va estar disputant aquest Mundial, concretament diumenge, Mundial de Gravel masculí, a la mateixa prova amb Mathieu van der Poel, tot i que, ja ens ho explicarà, no el va arribar a veure. Esteu a punt? 3... 2, 1. Sintonitzem Radio Volta.
C'est notre format olympique. À Mont-Saint-Anne aujourd'hui, il y avait Loana Lecomte et le reste du monde. Super. La victoire de la classe générale, le titre de champion du monde pour Alan Astorli, deuxième victoire cette saison pour le Sud-Africain qui va s'imposer devant Nagis Adam.
Se lanza el sprint, Christoph Lonardi, fortissimo, el de Israel, Christoph Andersen. Christoph que ha ganado y Andersen creo que ha hecho cuarto, se ha metido en el sprint intentando bonificar, no lo ha conseguido el hombre del DSM.
45,5 de media,
como flamante campeón del mundo. Va a conseguir la primera, su primera victoria, la número 24 del presente curso. Honor al campeón del mundo. en el escenario emblemático de Sanlúcar, en el Giro de Emilia que no había ganado nunca. Triunfa Tadej Pogačar, le vuelve a dar gloria ilustre.
Super happy to do it in this jersey, rainbow jersey.
Yes, what's the meaning winning the first victory in the rainbow jersey?
Yeah, it's I must admit I felt really good the first 4 days until Thursday was
qui va essayer de tenir maintenant, tenir pour s'offrir Paris Tour. Christophe Laporte toujours devant, Christophe Laporte qui va s'imposer la victoire sur Paris Tour aujourd'hui, française pour Christophe Laporte, sa première victoire de la saison, enfin récompensé Christophe Laporte.
Acceleration. Does she have the jump? You can see just the speed now. 200 meters to go. Voss launches the sprint. Capecchi answers. Mariana Voss, though, Keith Capecchi winding up through that gear. Mariana Voss has got the gap. Capecchi's into the slipstream. Mariana Voss comes through to take it for the Netherlands. The greatest of all time adds the gravel world title to
the previous 13. I have to be honest, it was just of course it's something fairly new, but then it's a world championship, so you try to do your best, and it was of course nice to be in the front with
no es un tipo que le pueda provocar inquietud o peligro, y Mathieu van der Poel, a ver cómo lo va a celebrar. Se va a parar, va a subir la bici. ¿Qué es lo que va a hacer? Alza los brazos. Mathieu van der Poel, campeón del mundo de gravel. Sí, señor. Lo esperado. Se baja. Pone la burra arriba. Chapó para él. Mathieu van der Poel. Otro más a la buchaca. Otro campeonato del mundo para este auténtico prodigio de la naturaleza.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Doncs els hem sentit a tots. Hem començat amb Loana Lecomte, la francesa que acaba la temporada en estat de gràcia, guanyant a la prova de cross country a Mont Saint-Anne, la mateixa prova en què la categoria masculina, la prova masculina, guanya, està intractable, el campió del món, Alan Hatherley. Veiem com per darrere seu arribaven els francesos Matisse Zazaro i Víctor Koretsky. A continuació, cinquena etapa de la Volta a Croàcia, del Tour de Croàcia, victòria d'Alexander Kristoff, el noruec, amb aquesta victòria a Karlovac, en suma ja 96, Kristoff, dels grans sprinters d'aquests últims anys, acostant-se al centenar de victòries. Mark Hirschi, per cert, que ha guanyat també, acaba fortíssim la temporada, emportant-se la Copa Agostini per davant de Romain Grégoire i de Paul Lapeira. Hem sentit també en aquest resum sonor com Elisa Longo-Borghini guanyava el Giro de l'Emilia en solitari després d'atacar els últims metres, en una prova en què no vam poder veure per televisió pels problemes del temps, amb pluja, amb boira, amb fred. De fet, Pogačar, aquí sí que vam veure ja atacant a 35 km per al final i arribant en solitari, pujant a Sanlúcar. Doncs bé, Pogačar que es va estrenar amb el mallot de campió del món, per ell no hi ha malediccions de l'arc de Sant Martí, de l'arc en ciel, i ja la primera prova que disputa amb aquest mallot ja se l'emporta. Tot això dissabte, diumenge, victòria de Kristoff Laporte a la Paris Tours per davant de Peter Bacek en una edició duríssima. Busqueu imatges, perquè tots els ciclistes arribaven no xops, sinó que no se'l reconeixia la cara, de fang. Va ser una prova molt dura, i a partir d'aquí ja hem sentit el tram final als campionats del món de gravel disputats a Flandes, a Lovaina, amb Marianne Vos, que suma ja 14 mundials, el seu primer mundial en gravel, però també en té en ruta, en pista, en ciclocross, en fi, la reina del ciclisme mundial, 14 mallots de campiona del món. La prova masculina, una altra que també fa col·lecció, Mathieu van der Poel, atacant a més d'un centenar de quilòmetres, i davant la bogeria de tots els aficionats que es va proclamar campió del món. Ho volem analitzar tot. Per tant, tot l'anàlisi, la pissarra, l'estratègia, el territori fletxa.
Ràdio Volta, entrem al territori fletxa.
Don Antoni, què tal? Com estàs?
Molt bona, Isaac. Doncs un cap de setmana que he de tornar a veure coses, perquè ja ha estat un cap de setmana ple de curses, de tot arreu. Des del Mundial de Gravel, de Paris Tours, de Rigio de l'Emilia, mountain bike, hi havia Copa del Món també, bueno, estàvem, vaig comentar jo a Eurosport les dues, dissabte i diumenge, eh? Però clar, diumenge, per exemple, ens vam trobar que és que ens vam solapar molts comentaristes amb altres cures, i amb això et dic, bueno, és un tema tècnic, eh? T'ho explico ràpid, que t'assignen còdex, no?, per poder comentar, o hi ha cabines que està a Madrid, i és que estava tot col·lapsat. No sol passar, estava tot supercol·lapsat a nivell de comentaristes pel volum de proves que hi havia, sobretot diumenge.
Sí, i a més, clar, t'agafa amb la guàrdia baixa, perquè ja estem a final de temporada, ja pràcticament no queda res, venim del Mundial, estem allò amb poca tensió, i de cop, pel que dius tu, un munt de curses, a més amb grans noms, a més arriben notícies. Dissabte llegia el Nacho Labarga, el company del Marca, que avançava que s'havia tancat el fitxatge de Pablo Castrillo pel Movistar. També ens arribava aquesta nova aventura o bogeria de Lachlan Morton recorrent tot Austràlia. És a dir que sí, com dius tu, estàs allò que, no sé si tu esperes o no, però arriben notícies ciclistes per tot arreu.
Sí, sí, i notícies, i curses, i bueno, s'acaba amb molta intensitat la temporada, s'està acabant, que encara no ho ha fet, però vaja, que és un mes d'octubre molt intens en aquest sentit, que allà va bé també, evidentment.
I tant,
que després ja hi haurà mesos que no tindrem res, o poc.
Després ens queixarem que trobarem a faltar activitat. Bé, com deies, hi ha hagut Mundial de Gravel amb victòria de Marian Vos i de Mathieu van der Poel, que sens dubte li donen una dimensió, o segueixen engrandint la dimensió d'aquest nou Mundial amb aquests grans noms. Després en parlarem, que tenim un protagonista que ens espera per parlar-ne, un que hi va ser competint. Però com deies, hi ha hagut grans curses amb grans guanyadors. Tu has pogut veure i seguir, comentar el Giro de l'Emília, en què ha guanyat Pogacar fent de Pogacar, i a més la Paris Tours, en què ha guanyat Christophe Laporte fent de Laporte, i amb això vull dir que són dues maneres molt diferents de guanyar.
Sí, o estratègicament, bueno, tampoc, no ho sé. O sigui, són similars, però a la vegada molt diferents, no? Perquè si veiem sobretot l'atac del Pogacar de Giro d'Emília, és un atac per força, de vegades, com va fer el Mundial, improvisat, no planeja, bueno, que la sensació que dona és que no li cal fer servir gaire el cap al Pogacar tenint les cames que té, no? O sigui, té unes cames i un motor tan fort en aquest sentit que ell arrenca, posa un ritme més alt on vol gairebé. O sigui, va arribar a la primera pujada al Sant Luca, que de les 5 que s'havien de fer allà a Bologna, al Giro de l'Emília, i és que no va arrecar cap dels que hi havia allà, ni el Roglic, ni el Remco, gent molt bona, que és que jo crec que es rendeixen en aquest sentit, no? O sigui, o es resignen en aquest sentit a dir, bueno, vale, ataca, és que no vull ni moure'm d'on estic, que vagi, que faci el seu número. I això jo me'n recordo que ja el mateix Geraint Thomas, al Giro d'Itàlia, em parlava, es referia a això, no? Deixar el Pogacar que faci el que sol fer, no? Perquè es genera un altre curs al darrere, i fins que l'únic corredor que va intentar seguir-lo, que no va servir per res, va ser el Jorgensen, que ja ho va fer a Canadà, a la cursa de Montreal, i bueno, és que no entra, o sigui, no, ni l'altre l'espera, bueno, en fi, és una manera de córrer amb molta força, no? O sigui, estan en una altra lliga amb la resta.
Sí.
Bueno, la resta de gran equip, permetem també dir que el Roger Adrià va acabar sisè, el Giro d'Emília, un altre resultat bo per jove corredor. I després, parlant de diumenge, a Paris Tours, cursa on hi havia el Pau Miquel i bueno, un company seu que va estar a la fuga inicial al Retegui, fuga on hi havia l'Eduard Delfini, bueno, van veure una cursa molt diferent, de lluny, atacant de lluny, o sigui, similar a com ho fa el Pogacar, però clar, el de Paris Tours era una jugada d'escacs. O sigui, va ser preciós de veure a nivell estratègic com un home com el Laporte sap jugar molt bé les seves cartes, no? I s'ho pensa i fa un atac o dos i ho fa bé. I, evidentment, té cames perquè fer una cursa de lluny has d'estar en una condició física molt, molt gran, però, clar, Laporte té els seus agells. La seva manera de guanyar és aquesta. Sap moure's molt bé el Christophe Laporte i es va veure això diumenge.
A tu t'agrada, aquesta manera de Laporte? Almenys et sembla molt interessant i atractiva i clar, és com tu diries, t'agrada dir un gourmet, no sé, això que tu deies molt bé, és una partida d'escacs i tàcticament aquí et deixa molts detalls.
Molts, I fixa que primer va atacar el Mats Pedersen de Lidl Trek, va entrar aquesta fuga inicial de, on hi havia la Fini, on hi havia el Retegui, quedaven 60 quilòmetres a l'arribada, i clar, a la Fini, company del Laporte, no li va donar relleus, no? O sigui, de cop i volta, la situació de cursa era un Lidl Trek, Mats Pedersen, un Visma, que era l'Eduard Fini, i per darrere ataca el Laporte, que s'endú a roda el Thomas Vasek, que és el Lidl Trek. S'ajunten els quatre, clar, es veien dos Lidl Trek, dos Visma. Clar, una situació de cursa increïble. O sigui, i no et pensis, Isaac, que pel darrere no, és que no van haver-hi atacs, ningú es va moure, a la Port va marxar com va voler. Bueno, sí, en certa manera, com va fer el Pogacar, però clar, és jugada d'escacs. I inclús que el mateix organitzador de Paris-Tours va anunciar la victòria amb això, com amb un gràfic, que hi havia un tabler d'escacs i el Laporte per allà entremig de les peces, no? I és que el Laporte és això, o sigui, fa unes jugades maestres, o sigui, ja. I dona gust veure'l, perquè clar, ell entra al grup del Pedersen i la Fini, bueno, és que va estar guapíssim, després es queden, primer la Fini, després el Pedersen, i es juga la cursa amb el Vasek, o sigui, com un home, com va capgirar la situació de cursa, tot i tàcticament està molt difícil, o sigui, o està emparellat, no?, amb un altre equip. Vaja, a mi m'agrada molt veure-ho, perquè, clar, hi ha molta incertesa fins al final i és un home a la por, això, que ja estem acostumats a veure l'any passat quan guanya a través de Flandes, quan va guanyar l'europeu. És que, hòstia, fa quatre moviments, En fa dos o tres, i és que cap ni un d'aquest moviment és en fals. O sigui, és que cada moviment que fa, o sigui, ell fa un pas i aquest pas és sòlid, o sigui, vale, aquest moviment de peça, no? És que té un motiu, no ho fa després a la menja, no, és boníssim.
Clar, tot això que estàs explicant em importa dues reflexions que poden semblar contradictòries, però penso que no ho són, que d'entrada, que més enllà de Pogacar hi ha molt ciclisme i, a més, molt ciclisme de qualitat. I després, per una altra banda, que hi ha gent que diu, home, és que aquests atacs de Pogacar acaben fent avorrit el ciclisme. No, jo crec que no, que són dues maneres diferents d'atacar i de guanyar, que només que tenir les dues el que fa és enriquir-ho. No un és millor que l'altre, et pot agradar més un estil o l'altre, però tenir les dues és una sort.
És això, o sigui, no et pot agradar l'estil del Pogacar pel motiu que sigui, no? Perquè no, és que jo m'estimo més veure fins a l'últim moment la incertesa de veure qui guanya. Però clar, és que això, quan hi ha un corredor tan fort, és molt difícil. Llavors, el Pogacar el que té és, sobretot, és que dona gust veure'l rodar en solitari i veure'l pujar. Inspira molt, és un corredor que de cop i volta dissabte va lluir el seu maillot de campió del món, la seva bici, és ell, no?, atacant. Vaja, que a mi m'agrada veure'l i de fet atrau molt de públic, A Emília, amb la pluja i tot, hi havia molta públic veient-la, perquè la gent vol veure el Pogacar. Sí, és que, clar, no ens enganyem. O sigui, al final és tan fort que és que això saps que es veu molt poc, no? I d'altra banda, bueno, quan guanya el Pogacar així, normalment sí que hi ha una cursa molt interessant pel darrere, per les altres posicions. Que està bé, Que com es va veure al Mundial, vale? Tens molta emoció per ser les places, no?, del podi, i per al guanyador no hi ha emoció, però sí que es llueix el guanyador molt, no? Cada vegada es guanya algú i no s'ha lluït. I vaja, jo crec que és això, que enriqueix, perquè és un estil més de córrer, o sigui, com tu has dit.
Exacte.
Pot no agradar, però vaja, no ho sé, I és un comentari que ho sents, de vegades ho sents, amb els corredors que a mi ja no m'agrada perquè això no em diu res, i ja sé, inclús ciclistes professionals, és que ja és molt previsible, és molt previsible quan hi ha Pogacar sol, pel guanyador, per la resta no. Ara quan s'ajunten Pogacar i Vingegaard no és previsible, o no ho és tant, o un Roglic quan s'ajunten els tres, per tant, bueno, si enriqueix l'esport, evidentment.
I tant que sí. Que per cert, aquest Mathieu van der Poel va atacar també a 100 quilòmetres, em sembla, o una miqueta més, en un Mundial de Gravel, per una zona que, si no vaig errat, tu hi vas estar fa no gaires setmanes, també pedalant, aquesta zona de Flandes, que pel que diuen va ser un Mundial de gravel amb un circuit una mica diferent, en què també passàvem per trams de pavé, per trams d'asfalt, és a dir, que és una zona que això que et dic, em sap que hi vas estar fa poc.
Sí, vaig estar el juliol fent el Flandrian Challenge, que un vídeo penjat al perfil de Volat, evidentment, I vaja, em va agradar, bueno, hi ha molta història al darrere d'aquell contingut, no? Però sí que recalcar això, no? que aquí a zona de Bèlgica, a part de l'afició i tot, per muntar en bici és guapíssim. O sigui, tens zones de boscos, zones molt, molt divertides per muntar en bici, sobretot amb una bici tipus gravel o bicis de carretera amb pneumàtic ample, que és més el que es va veure. Tampoc es va veure una gravel dura, o sigui, jo crec que, mira, es parla molt de vegades els paradisos de gravel, cada cop neixen més, però és que no s'ha de perdre de vista això, la zona de Flandes, que tens un terreny per ruda ràpid, per pista, per asfalt, per llambordes, o sigui, vaja, tens una veritat enorme.
Doncs bé, ja tenim uns nous campions del món de gravel en un final de temporada, encara en diferents proves, encara ens queda a Llombardia, aquest últim monument de la temporada, o sigui que ho anirem comentant aquí a Ràdio Volta. Joan Antoni, moltíssimes gràcies.
A tu, Isaac, fins la propera.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable. Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
I com us deia abans, ens hem d'aturar al Mundial de Gravel. Victòria de Marianne Vos en categoria femenina, victòria de Mathieu van der Poel a la categoria masculina en un Mundial en què hi han participat uns quants catalans. Ara em venia al cap l'Alberto Losada o, per exemple, la Sandra Santanyes del Jofré Pro Ride. Però nosaltres parlarem, ara us sorprendré, si us dic Oriol Vidal, els més malalts d'esport, de motor sobretot, direu, ep, aquest em sona, del Rally Dakar. Mitja vida dedicada al món del motor. L'Oriol Vidal, que amb una història sorprenent, més enllà del motor, també pedala, i com pedala, ha disputat el Mundial de Gravel i ara ens explicarà la seva història i com ho va viure des de dins. Història imperdible, l'heu de conèixer. Què tal? Com estàs?
Bé, una mica amassegat, però bé.
Molt cruixit o què? Perquè, clar, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do la intensitat i el nivell de la prova.
Déu-n'hi-do. Al ser una cursa tan planera, a vegades enganya una mica, perquè tens la sensació que poder el ritme serà baix, però entre la quantitat de gent que hi havia i això, aquests planers, uns falsollanos i tal, que vas tot el rato remant, la veritat és que va ser molt més dura del que m'esperava.
Tinc moltes preguntes per fer-te, però d'entrada, clar, tu ets de la banda gironina. Aquí al gravel tampoc hi ha molt desnivell, normalment. No sé si t'has trobat un terreny molt diferent.
Sí, un terreny completament diferent. A veure, jo visc al peu de les Gavarres, llavors hi ha molts tipus de gravel per fer. Tenim l'Empordà, que és bastant planer, però després també tenim tot el que és Gavarres, que bueno, la veritat és que hi ha uns bons portets, diguem-ne, que podem pujar a ports de carretera com els Àngels, Roca Corba també en versió gravel, i estem acostumats a un gravel potser una mica més diferent. De fet, a la Sioter, ja ho vam veure, la cursa de gravel va ser tot puja-baixa, més trencat, i en canvi aquí va ser completament diferent. Ens vam trobar una cursa que semblava una clàssica de les de principi d'any de carretera, amb zones adoquinades, asfalt, algun tall de single track, però en general bastant, bastant planer i bastant ràpid.
Ostres, m'estàs fotent les dents llarguíssimes, eh? Només d'imaginar-me poder disfrutar de tot aquest terreny.
No, va ser una passada. Jo, de fet, vaig aprofitar els dies anteriors també per anar a conèixer el Paterberg i tot això, que no havia estat mai en aquesta zona. Així que vaig fer un bon escalfament de cames abans de la cursa, ja.
Molt bé. Et deia, tinc moltes preguntes. D'entrada hem de situar els oients. Clar, això és un programa de ciclisme i em diran, escolta, estàs parlant amb un dacarià, amb un crac del món del motor. Com és que arribes a la bicicleta, tu?
Bueno, jo començo ja de molt jove amb la bicicleta, també, una mica per preparar-me pel món del motor. Inicialment començo fent més aviat mountain bike, però sí que ja després, vora els 16 anys, començo també amb ciclisme de carretera per fer més fondo. I bueno, vaig començar així una mica, doncs, com entreno per lo meu del motor, i de seguida m'hi vaig enganxar moltíssim. I, bueno, realment en el ciclisme doncs, he tingut bastanta història, entre cometes. Vaig fins i tot córrer amb èlit, amb carretera, amb un equip holandès que es diu Smart Dry, entre alguns altres abans. Però, bueno, potser és el més destacat, diguem-ne. I, bueno, he corregut campionats de Catalunya de carretera i, bueno, carreres bastant de per aquí a Catalunya, alguna a Holanda. Llavors, sí que vaig tenir una època on vaig estar fent moltes hores amb ciclisme, però, bueno, a mesura que em vaig doncs, anar professionalitzant cada cop més amb el motor i amb el Dakar i tot això, doncs vaig haver d'anar afluixant una miqueta el ritme.
Ja, ostres, cada cop que expliques una cosa em surten encara més preguntes. D'entrada, pel que dius, clar, tu, m'imagino que al llarg de la temporada hi ha diferents pics de forma d'entrenament, però en una setmana normal surts molt a pedalar?
Sí, sí, sí. Jo, en general, faig entre 10 i 15 hores de bicicleta a la setmana, en condicions normals.
Ja, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I m'ha interessat això que ens explicaves, que havies passat també pel ciclisme holandès. Com va ser aquella experiència?
Doncs bé, molt interessant. Ja havia fet alguna clàssica i tal, i molt, molt interessant. Curses ja més llargues, una mica similar al que em vaig trobar ahir, entre cometes.
Ja.
Però sí que ho vaig fer més esporàdicament, perquè aquest equip era un equip holandès, però que estava també a Barcelona.
Val.
I llavors corríem en general per aquí a Catalunya i a Espanya, però sí que esporàdicament, com que també tenien, diguem-ne, la seu holandesa, doncs ens enviaven uns quants cap allà per fer diverses carreres quan faltava algú.
Ja. Bé, allò és la meca, ja ho vas descobrir. El que sí que volia que ens expliquessis també és com és que arribes al Mundial de Gravel, tu.
Doncs mira, jo ja vaig començar a afluixar la carretera, tal com et comentava, a mesura que em vaig anar professionalitzant en el món del motor i del Dakar, per més que rep el risc d'accident. Ja saps que quan vas en pilot doncs és molt fàcil que algú et caigui davant o que et toquin, un afilador, qualsevol cosa. Llavors, a nivell de risc, de seguida que va sortir el gravel, vaig decidir provar, diguem-ne. Ja, llavors, l'any passat vaig estar fent diverses carreres UCI gravel, perquè bueno, vaig estar dedicant bastantes hores també al ciclisme. I bueno, l'any passat vaig intentar classificar-me, la veritat és que va ser el meu objectiu, però no ho vaig aconseguir, perquè l'any passat, bueno, a nivell de, diguem-ne, d'organització potser de les curses era complicat, perquè no hi havia calaixos de sortida per grups d'edat, ens havíem de classificar, jo clar, tinc entre 19 i 34 anys, llavors ens havíem de classificar barrejats amb els professionals i la veritat és que era bastant complicat. En canvi, aquest any han canviat una mica el sistema i es surt per calaixos, diguem-ne, per cada grup d'edat, i clar, els èlit puntuen, èlit, els professionals puntuen a part. Llavors, bueno, jo també ha sigut molt curiós perquè jo aquest any, diguem-ne que no he estat molt actiu amb el ciclisme perquè estic patint d'una lesió d'esquenes cervicals que m'està impedint bastant en el món del motor.
Clar.
I he hagut de prioritzar bastant un altre tipus d'entrenament més de força i d'altres coses i llavors no he estat molt actiu en el ciclisme i curiosament, doncs això, la Cioter, la gran sort de també córrer al pati de casa entre cometes.
Clar.
I mira, sense imaginar-m'ho, doncs vaig, em classifico. I clar, va ser això, estem parlant de fa 15 dies. I clar, va ser tot, què faig, i al final vaig dir, bueno, anem a viure l'experiència, no?
I et trobes allà amb un Tamatia Van Der Poel i companyia, que clar, el nivell que hi havia aquest any, cada any va pujant una miqueta i m'imagino que ha estat flipant veure'ls allà.
Sí, no, el nivell ha estat espectacular. Vull dir, bueno, va quedar campió el Mathieu Van Der Poel, i bueno, no em puc imaginar el ritme que portaven allà davant, no els vaig ni veure, la veritat, evidentment.
Hi ha les imatges del seu atac, els bats que movia allà, no me'ls vull ni imaginar. Els has vist de prop a ells o ja quedaven molt lluny?
Jo en ells ni els he vist, perquè pensa que jo vaig quan, és a dir, jo estava posicionat a la sortida, tenia aproximadament 750 persones al davant.
Buf!
Sí, llavors veia l'arc de sortida, el veia molt lluny. De fet, diguem-ne, del meu GPS, el temps de l'organització podia 3 minuts de diferència.
Clar.
En el meu resultat.
Clar.
O sigui, i deixant de banda que, bueno, cada cop que trobàvem un single track, que clar, només hi entra una bici, allà on era jo es fotien uns taps que havíem d'estar 3 o 4 minuts esperant a poder entrar.
Clar.
Va ser una mica complicat en aquest sentit i clar, llavors quan estaves en els talls oberts intentaves recuperar i bueno, va ser molt de remar, la veritat és que la vaig patir moltíssim.
Sí, m'ho imagino per tot el que dius. Ja només una última, perquè sé que estàs de camí, a punt de tornar cap a casa. M'encurioseix bastant saber com el matrimoni aquest entre el gravel i una modalitat o una competició tan nova com és el Mundial de Gravel i un terreny que és la meca del ciclisme com és Flandes, com la zona de Lovaina. Què tal d'ambient, de públic, de gent als diferents trams?
No, de públic va ser espectacular. És a dir, jo quan estava passant per, bueno, aquests típics petits repetxos adoquinats o tot això, bueno, era un espectacle. Lo típic que es veu del Tour de Flanders i així, bueno, tot ple de gent, era una festa. La veritat és que a nivell d'organització va estar molt bé, estava tot molt ben senyalitzat. Jo ho vaig gaudir molt, em vaig sentir com, bueno, com si estigués competint en allà, en, no sé, el Tour de Flanders entre tots els professionals. Va ser una gran experiència.
Sí, a més em sembla que des de l'organització havien comentat que es passava per uns boscos que no és que sigui una zona protegida, perquè hi ha uns camins senyalitzats, però que a més a més queden relativament a prop de diferents poblacions, però que, que pensem que s'ha d'anar alerta, que a més és una zona que em sembla que la primavera floreix molt i hi ha molt turisme, per tant havia de ser zones guapíssimes de passar.
Sí, no, va ser molt maco. És a dir, home, sí que és veritat que per ser gravel, doncs, hi va haver molt d'asfalt i molt de doquí, però bueno, jo al final també crec que el gravel té diverses concepcions. És a dir, no, el gravel no només ha de ser... crec que el maco de poder anar amb una bicicleta de gravel és que pots fer un portet de carretera, es pots ficar en una pista, es pots ficar en algun corriolet, i llavors, bueno, em va agradar bastant aquest format, doncs, mixte, no?, d'asfalt, de doquí, de terra, de pista ampla, de pista estreta. Jo vaig trobar que està molt bé, i va haver gent que deia que, bueno, que això no era gravel, però clar, és el que dic, no?, una mica hi ha gent que fa un gravel una mica més tècnic, més de corriols, més de mountain bike, i després hi ha altra gent que fa un gravel més carretero, i la veritat és que, bueno, va ser, jo crec que va ser 100% una cursa de carretera.
Molt bé. Doncs mira, amb això és cert, és un debat obert i interessant com entenem el gravel, i veig que estàs al meu equip i a l'equip del Fletxa, que també compartim aquesta visió del gravel, i avui ha estat un luxe que ens ho expliquessis, algú que ha estat participant des de dins al Mundial, aquest Mundial que s'ha emportat a Van Der Poel, Marianne Vos a la categoria femenina, i que a més amb aquesta història teva espectacular. Oriol, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, que vagin bé aquests problemes físics, que vagi recuperant i tenir anirem seguint en tots els teus àmbits.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Ràdio Volta.
Que nos miraba los dos. yo viendo una puesta de sol como en otra realidad. Pobrecito sol disidente, nunca cae por el horizonte. Vencido. Hoy en la foto en la pared nos estamos divirtiendo. Y ay, 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 será que me cuesta separar el presente del ayer. Cuando todo parecía encajar, casi sin hablar, pero se acabó de pronto la luz. Adiós cielo azul, llegó la tormenta. Sin ti mirar al mar que va, lo tengo pendiente, seguir adelante. Sin ti ni respirar que va, perdí de repente las ganas del aire. Sin ti mirar al mar que va, lo tengo pendiente, seguir adelante. Sin ti ni respirar que va, perdí de repente las ganas del aire. Sin ti, sin ti.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.